Ràdio 90, emissora lliure i cultural amb vocació de servei públic, vol donar la veu a les entitats de la nostra comarca perquè puguin donar a conèixer les seves activitats i projectes. Aquí comença Les entitats tenen la paraula, una immersió en el teixit associatiu d'Olot i comarca a través dels seus propis protagonistes.
Les entitats tenen la paraula, un programa amb el suport del Servei de Dinamització i Suport d'Entitats de l'Ajuntament d'Olot.
Benvinguts a Les entitats tenen la paraula. Avui ens acompanya l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui de la Garrotxa. Avui serà un programa coral perquè hi haurà molta gent. Ens acompanya tota la Junta Directiva, menys un membre que no ha pogut venir, la Magali Masó, la Susana de Castro, l'Evo Junola, l'Enric Soler, en Miquel Pujol i l'Adriana Carré, que havia de venir al final última hora no ha pogut venir. Benvinguts.
Hola, bones.
Hola, bones.
Vinga, ens podríeu explicar una miqueta qui sou l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui?
ACAPS és una ONG que es va crear l'any 1983 amb l'objectiu de promoure i coordinar el suport polític i humanitari d'ajuda al poble saharaui des de Catalunya. Després, l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui de la Garrotxa és una entitat que s'ha format a partir de la central, com molts altres llocs ha passat en tot Catalunya. S'ha anat formant en entitats petites amb l'objectiu de col·laborar i ajudar el poble.
Ens podries explicar una miqueta d'on ve tota aquesta història del poble saharaui? Però és que una història és un drama, no? Però explicar una miqueta com és que us heu organitzat i, bueno, com aquest nivell de solidaritat que hi ha des de Catalunya, des del nivell de la península, vers aquest poble.
Sí, de fet, és, com tu dius, una història una mica dramàtica. El Sàhara Occidental va ser una colònia espanyola fa molts i molts anys, fins que la ONU va requerir al govern espanyol que la descolonitzés. Llavors, què va passar? En Hassan II, que era el rei que hi havia en aquell moment, es va reunir amb Carrero Blanco, perquè Franco ja estava molt a les acaballes, i juntament amb Mauritània van decidir repartir-se el territori sense tenir en compte el poble saharaui. Mauritània es va retirar, el rei de Marroc va decidir fer la famosa Marxa Verda, que va ser el 1975, va ser tot de gent i tot l'exèrcit marroquí que va anar a bombardejar la població saharaui, i aquesta es va haver d'escapar al desert d'Argèlia. Allà va muntar uns campaments de refugiats i fa 36 anys que són allà. Després, arrel de tot això, hi va començar a haver molt de moviment, i el que es va fer des de l'Organització de les Nacions Unides va ser fer un pla de pau. L'acció més grossa que tenien en aquest pla de pau era fer un referèndum. Aquest referèndum s'havia de fer fa molts i molts anys, al principi d'aquest conflicte, però a hores d'ara encara no s'ha pogut fer, perquè el Marroc sempre ha anat posant traves a tot això.
Una miqueta esperant que es morin els que encara tenien el carnet espanyol per demostrar que eren saharauis, sí, que deu votar,
sí,
no?
Sí. Llavors, clar, la població marroquina i la població saharaui ara està barrejada en el Sàhara Occidental, i seria molt difícil ara fer un referèndum vàlid.
I actualment està anomenat el tolfoc tàctic, no? Exèrcit marroquí i la...
Sí, actualment ni uns ni els altres volen tornar a començar la guerra. Es va parar perquè els van prometre un acord en vies de pau, sense haver de fer servir les armes, i des de llavors està parat.
Clar, si no fos com casos com el de l'Aminatu Haidar, aquella noia que va fer aquella vaga de fam des de l'aeroport d'allà, no sé si era Palma de Gran Canària, bueno, sí, que estava a les Illes Canàries, sí. Són temes d'aquests oblidats, no? Que hi ha un ressò, hi ha una mar de fons... els territoris ocupats, però que no acaben de tenir tota la...
Sí, és gent com aquesta que dona veu al conflicte. Gent com aquesta i totes les associacions que estan treballant juntament amb el poble saharaui.
La gent que estan en els campaments de Tindouf estan organitzats sota algun tipus d'organització, estat...
Sí, de fet, el 1976 el poble saharaui va proclamar la seva independència amb la República Àrab Saharaui Democràtica.
I des de llavors... tenen com el seu mini-estat, per dir-ho d'una manera, la seva mini-organització posada allà a Tindouf?
Sí, tenen, estan organitzats políticament amb el Frente Polisario i fan votacions, fan eleccions.
I llavors tinc entès que hi ha bastant de suport internacional, més que bastant, alguns països en concret, no?, que reconeixen el Frente Polisario i que donen suport d'alguna manera o altra, no?
Sí, de fet, tot el tema de l'ensenyament, a Argèlia té uns internats on els nanos saharauis que els agrada estudiar poden anar a cursar la secundària i el batxillerat, i després a Cuba tenen un conveni amb el govern de Cuba on te poden anar a la universitat.
És a dir, tot i estar al mig del desert, estan preparant la seva joventut per si mai poden ser un estat sobirà, tal com ha de ser el seu territori, per poder desenvolupar-se com a societat, no?
De fet, hi ha molts i molts joves amb carrera universitària que ara estan, bueno, treballant als campaments amb unes condicions molt precàries, però desenvolupant la seva vocació.
Perquè quan comentes a nivell de Catalunya sou una entitat bastant gran, no?
En tot Catalunya hi ha diferents entitats a diferents territoris. Per exemple, a les comarques de Girona estem aquí a Garrotxa, n'hi ha a Girona, n'hi ha a Banyoles, bueno, en diferents poblacions. I això a nivell de Catalunya ja és molt més gran i llavors a nivell de l'estat espanyol també. No són a CAPS, però també són associacions.
Ens podríeu explicar una miqueta quins projectes deu a terme com a CAPS?
Es fan diferents projectes de cooperació. Entre ells, doncs, hi ha un que és el de Vacances en Pau, que es tracta d'acollir nens i nenes que viuen al camp de refugiats saharauis durant els mesos d'estiu. Degut a que les condicions de vida a l'estiu al desert del Sàhara són molt dures. Com pot ser, doncs, una de les coses és que estan a 50 graus a l'ombra.
I tinc entès que el sistema d'acolliment és a través de famílies acollidores, no?
Sí, és de famílies acollidores d'aquí, bueno, d'Espanya i d'altres països d'Europa, que doncs, voluntàriament es brinden a acollir durant els dos mesos d'estiu.
Hi ha algun requeriment per ser família acollidora?
Home, des d'ACAPS es controla una mica doncs, que la família sigui responsable i que sigui conseqüent, que sàpiga que, doncs, que és una criatura el que té a casa seu i la tingui i la tracti en les condicions necessàries.
I quina resposta hi ha aquí a la comarca de la Garrotxa?
Les famílies que tenim, doncs, molt bona. Vull dir, actualment, no tenim cap queixa de cap, vull dir, ha sigut fantàstica la campanya d'aquest estiu.
Quantes famílies hi ha, més o menys? Ja sé que és difícil.
Hi ha 8 famílies actualment amb ACAPS Garrotxa. Aquestes 8 famílies acullen a 13 nens saharauis, o sigui, dintre la Garrotxa només.
I l'acolliment és individual o pots acollir dos germans?
Sí, sí, o sigui, la família pot acollir independentment doncs, un nen o nena o dos, o una família o dos germans. Vull dir, en aquest cas hi havia més famílies que n'acollien dos, que eren germans, que no pas de famílies que n'acollien un de sol.
Hi haguessin més famílies es podrien acollir més nens o més o menys allò tants caps, tants barrets?
No, hi haguessin més famílies es podrien acollir. En concret aquest estiu ens vam trobar que hi havia una nena que nosaltres ens havíem compromès que la podíem acollir, però al final la família, que per diversos problemes que va tenir, no va poder acollir i va tenir que quedar-se doncs, en Bacap Girona.
I què ha de fer una família en cas que estigui interessada en ser família acollidora?
Posar-se en contacte amb nosaltres.
I són molts de dies que ha de tenir la mainada? Hi ha activitats complementàries a l'acolliment?
Sí, la mainada que ve aquí, doncs, hi ha unes activitats que estan obligades a trobar-se, que són doncs, la manifestació que fa a Barcelona i altres trobades que són ja genèriques, que són ja de tota la província, de Catalunya i d'Olot.
La gent sol repetir o és una cosa que ho prou un any, dos?
No, la gent sol repetir. Perquè, aviam, sincerament, vull dir, un cop has tingut una criatura a casa teva durant uns mesos, doncs també te l'estimes.
I llavors la criatura sol repetir a la mateixa família? Vas una
sí, mica... sí, la criatura, o sigui, si la família vol tornar a acollir aquella mateixa criatura, té tot el dret a tornar a acollir l'any següent.
Quina edat tenen la mainada dels més petits o més grans que entren dins aquest programa d'acollida?
O sigui, han de sortir de 7 a 13 anys, surten 5 anys.
I llavors hi ha algun tipus de cosa complementària? Tenia entès que, per exemple, hi havia ajuts en mainada que havien de rebre algun tipus d'atenció mèdica especial?
Sí, és que, o sigui, una de les coses que hi ha que se'ls fa aquí és passen una revisió metge per mirar que estiguin bé de salut i si hi ha algun problema, doncs se'ls tracta.
Es fa algun altre tipus... Hi ha un altre tipus de cosa que feu més, a part d'ensenyar-los i qui som, què fem, com vivim, portar-los a la piscina...
Cada família, doncs, llavors, bonament, doncs, fa el que creu que li pot aportar amb aquesta criatura. Llavors ja entra una mica, doncs, l'estratègia de cada casa, això.
D'acord.
Vull dir, hi ha, diguem-ne, la revisió metge, hi ha que és molt important, perquè se'ls fa analítica, i si hi ha algun altre problema afegit, doncs, llavors se'ls tracta.
I un dels tabús que hi ha acabades, allò, com entendrem aquesta criatura? Suposo que això es supera en 4 dies, perquè la mainada són esponges, no?, en temes de llenguatge.
No, la mainada aquesta, aviam, d'entrada el segon idioma que se'ls ensenya allà és el castellà. I llavors, per tant, hi ha unes miques de nocions, ja les tenen, i a part d'això, vull dir, suposo que la necessitat també...
És a dir, que potser el problema el tenim més nosaltres amb el castellà, no?, quan ens
sí,
hem parlat amb ells.
Sí, sí, quasi que sí.
Que realment
el
nivell...
Tot i que aprenen el català ràpid, també, eh?
Sí, sí, sí. en concret el que teníem nosaltres, va marxar d'aquí, que parlava perfectament el català pràcticament ja.
Sí, m'agrada. Quins altres tipus d'activitats feu?
Bueno, llavors, dintre de les altres activitats que es fa, hi ha la campanya de recollida d'aliments, que ja l'explicarà en Miquel.
Sí, ja, dintre de la caravana catalana, bueno, és la caravana catalana d'ajut al poble saharaui, no? La caravana aquesta consisteix, és un projecte de cooperació, que això organitza el que és el Frente Polisario, amb la col·laboració de, cap, de CAPS de Catalunya i juntament amb totes les associacions que, catalanes que treballen pel poble saharaui. Aquesta, la recollida aquesta és de productes de primera necessitat. S'acompanya d'una campanya de sensibilització a nivell de Catalunya. Es volen donar a conèixer les violacions dels drets humans que pateix la població saharaui que viu al territori del Sàhara Occidental, que està ocupat pel Regne del Marroc, i la situació precària de la població que viu als campaments de refugiats. Aquí hi ha uns objectius. El primer objectiu seria sensibilitzar la població catalana sobre la situació actual que viu el poble saharaui. Llavors, la segona, recollir productes de primera necessitat, llenties, fesols, arròs, sucre, oli, sabó, xampú, etc. No? Allà on es hi ha fer arribar els productes que s'han recollit als campaments de refugiats de Tinduf. I amb els donatius econòmics que s'hagin recollit a través de la campanya. Després, recaptar recursos econòmics per tal de comprar material sanitari i aliments a la zona propera dels campaments de Tinduf. L'altre objectiu, donar suport al procés d'autodeterminació i independència del poble saharaui. Aquest any, per exemple, doncs hem anat en diversos supermercats, llavors es va anar també, gairebé han col·laborat totes les escoles, no totes, de material, es va arribar a fer una tonelada i mitja de material, només a la Garrotxa. La duració d'aquest projecte, la recollida d'aliments es fa un cop a l'any, perdoneu, es fa un cop a l'any, i normalment pel vols de Nadal. Un cop s'ha acabat, la recollida, els productes s'empaqueten i es porten fins al port de Barcelona. S'embarquen fins a Orà. Un cop allà, la mitja lluna roja saharaui la recull i ho porta fins a Tinduf. I un cop a Tinduf, ho reparteixen entre els 158.000 refugiats dels campaments. Vull dir, vindria a ser això el que és la caravana solidària, més o menys.
És a dir, però que explica són ben bé productes de primera necessitat, perquè estaria bé que expliqués a la gent com és allà Tinduf.
Doncs, clar, tingues en compte que els campaments de refugiats són un terreny, un gran terreny molt hostil, al mig del desert. Llavors, allà el que van fer quan hi va haver tota la marxa verda i van arribar en allà al mig del desert, les dones van construir els campaments. Els campaments, tingueu en compte que són, bueno, viuen en tendes de lona o amb cabanyes petites que es construeixen amb rajols fets de dob per ells mateixos. No hi ha aigua corrent, no hi ha llum. Ara, bueno, hi ha escoles, però tot això ho han anat construint ells i la situació és molt, molt precària. Vull dir, hem de tenir en compte que no hi ha botigues per anar a comprar material com tindríem aquí.
Clar, però el que ha explicat en Miquel, 158.000 persones a mig del desert, de què viuen, de què mengen?
Clar, depenen absolutament de l'ajuda humanitària. I ara hi comença a haver algun petit negoci, però bueno, és molt poca cosa el que poden tenir allà. Llavors depenen absolutament del que nosaltres els enviem des d'aquí. Tot això de la caravana solidària és molt i molt important, al igual que tota l'ajuda de Creu Roja, de la Mitja Lluna.
I amb els anys ha anat minvant aquesta ajuda?
Sí, amb els anys ha anat minvant. És més, quan s'estan fent negociacions a Marroc i així, sol minvar per pressionar una mica.
Llavors, a part de l'acolliment, de la recollida d'aliments i productes de primera necessitat, quins altres projectes feu?
Els projectes que portem a terme són de cooperació i bàsicament també de sensibilització, i contribuïm en, som contribuint a la millora de les infraestructures i del sistema educatiu, dels campaments, millora dels serveis comunitaris que estan, bueno, que estan repartits en les wilayas i en les poblacions anomenades d'aires, després també en el desenvolupament d'infraestructures del sistema sanitari i en el suport d'una red de ràdio, televisió i comunicacions que allunya la gent una mica de la situació real en què viuen.
Sí, és un projecte bastant complex, doncs. Que hi ha les dues accions que són les més emblemàtiques, però que hi ha moltes accions complementàries que donen un conjunt, un paquet molt i molt compacte, no? d'accions, que només és allò aconseguir aliments o acollir un nen perquè no passi l'estiu allà i oferir-li una millor qualitat de vida durant uns mesos, sinó que és un projecte global englobat a tothom que està dins els campaments.
Sí.
És que aquí el que més que res es tracta també, a part diguem, dels projectes que hi ha normalment, que ja es porten a terme gairebé cada any, que es van repetint, llavors hi ha el problema del que és sensibilització, de que la gent se'n doni compte de que realment aquesta gent està visquent al desert, que estem tinguent doncs, tot aquest grup de gent visquent doncs, en situació superprecària. Hi ha mainada, dones grans, malalts, els hospitals allà penseu que són patètics, qualsevol de nosaltres que anés allà marxaria corrent el que vegués un hospital. Llavors es tracta doncs, de que la gent sigui conscient de que hi ha un problema real allà i s'ha d'intentar solucionar. I és un deute una mica històric que hi té el govern d'Espanya envers ells.
Bueno, això dels deutes històrics, quan interessa, quan és doncs, anar a pescar a la costa del Sàhara, no?
Exacte.
Per una banda, quan interessa...
Per què hi ha hagut una part diguem-ne, del que és el Sàhara que l'han deixat recuperar i han posat un mur? Doncs perquè és una part que hi ha desert i no hi ha res, però tots els bancs de pesca, tot el que són les mines de fosfats, tot això, està tot ocupat pel Marroc. I Espanya en aquest moment doncs, no se'n preocupa ni se'n responsabilitza de res.
Entre uns rèdits econòmics bastant importants.
Exactament. Perquè precisament són els bancs de pesca més importants d'Europa gairebé.
Llavors, quins són els entrebancs a nivell geopolític perquè aquest tema no avanci? Hi ha l'estat francès, Estats Units,
sí,
nosaltres...
M'imagino que hi entrevé força l'estat francès, l'estat espanyol i llavors el Marroc.
Llavors, ara que heu explicat una miqueta doncs, tots els projectes que teniu com a caps, ens agradaria saber com funcioneu a nivell de voluntariat? Hi ha algú mig professionalitzat? Clar, perquè són molts projectes i coses amb molt de pes i a veure com realment ho dueu a terme.
Bueno, doncs aquí a la CATS, vull dir, la gent que hi ha, vull dir, som voluntaris, m'entens? Vull dir, després també tenim la Junta, que vull dir, anem fent reunions, vull dir, cada 15 dies. Després també... un cop al mes o així també amb Girona també que ens expliquen diferents temes que hi ha o que sorgeixen i després dos o tres cops l'any, sobretot quan arriba ja el moment d'acollir els nens i tot, doncs també amb les famílies, vull dir, se'ls explica com està la situació, si hi ha novetats.
Llavors teniu algun tipus de suport institucional?
Sí, bueno, després tenim amb l'Ajuntament de Quiolot. Vull dir, ens donen una subvenció, cada any ens la donen i vull dir, amb aquest doncs, paguem el viatge dels nens, no? Que depèn els que hi han després, tot i que amb aquesta subvenció doncs no en fem prou, no? I també necessitem, vull dir, que altra gent també col·labori més.
I la resposta què tal?
No, aquí a Olot molt bé, vull dir, aquí a Olot cada any tenim sort i sempre tenim resposta, vull dir, també fa dos anys, vull dir, l'Ajuntament de Santa Pau col·labora amb nosaltres, ens dona suport econòmic, ja que allà també hi ha dos nens.
Està clar que necessiteu voluntaris, que teniu ganes de que gent us apoyi i formi part de la vostra entitat. Ens podríeu donar algun contacte perquè la gent pugui conèixer-vos i trobar-vos i, bueno, en principi intentar col·laborar?
Sí, tothom que vulgui col·laborar amb nosaltres ens pot trobar al carrer Proa número 16, perdoneu, que és el Consell de Cooperació d'Olot, allà tenim la seu social, però, bueno, si vol més fàcilment contactar amb nosaltres ho pot fer a través del nostre correu electrònic, que és a capsgarrotxa@hotmail.com. Us el torno a repetir, capsgarrotxa@hotmail.com. I si no, també tenim dos telèfons de contacte, que són el 626-02-88-78 i 646-31-63-62.
Esperem que hi hagi una bona resposta.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies per venir.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Merci. Du, 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 du. Du, 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 du.
Desenes d'entitats treballen cada dia a Olot i comarca de forma altruista i desinteressada en un ampli ventall d'activitats que contribueixen al benestar social i al progrés cultural. Ràdio 90 se'n fa ressò i obre els seus micròfons perquè puguin donar a conèixer, de primera mà, la seva realitat al dia a dia de les ocupacions i projectes. Estàs escoltant Les entitats tenen la paraula, un espai gratuït per fer més visible i més proper el món associatiu de casa nostra.